Llevamos a cabo proyectos propios que tienen por objetivo acompañar a los niños y niñas que sufren enfermedades graves y a sus familias, a través de diferentes programas como arteterapia o asistencia en la logística familiar. También colaboramos con otras entidades como el Hospital Universitario Valdeverón, con el que la Fundación acaba de firmar un convenio con el objetivo de mejorar la atención integral y multidisciplinaria a los niños hospitalizados. Este apoyo incluye ayudas económicas, alojamiento y acompañamiento emocional, con el objetivo de reducir el impacto social, emocional y logístico que supone afrontar una enfermedad grave de un hijo o hija.
Fundació Xana.
Bon cap de setmana.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Joan Bota. El govern planteja uns pressupostos de 50.000 milions d'euros de despesa, un 10% més de tot el que es va gastar l'any passat. Ara bé, l'executiu encara no té el suport d'Esquerra perquè els comptes siguin una realitat i a aquesta hora el Parlament està reunit per fixar el calendari de la tramitació. Anem cap allà, Albert Prat, bon dia.
Què tal, bon dia. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha reivindicat les grans xifres del seu pressupost. Promet una despesa rècord en habitatge i una de les aportacions més importants en infraestructures per posar al dia, per exemple, Rodalies. Romero confia que s'acabaran posant d'acord amb Esquerra.
És un dia important pel govern, és el primer pressupost que presenta i esperem que en la tramitació doncs, també puguem sumar els suports necessaris perquè aquest pressupost sigui una realitat el més aviat possible.
I si no hi ha un gir d'última hora, els partits acordaran aquest matí allargar els tempos parlamentaris del pressupost per tal que tinguin més marge per negociar govern i Esquerra. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Parlament.
Més notícies, Natàlia Ramon.
La Unió Europea aplicarà de forma provisional l'acord de lliure comerç amb els països llatinoamericans del Mercosur, tan qüestionat pels pagesos i ramaders catalans. El pacte està pendent de ser aprovat al Parlament Europeu, però la Comissió ha decidit que entri en vigor. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
Hola, bon dia. L'executiu comunitari ja va avisar que engegaria el procés quan el primer país del Mercosur ratifiqués l'acord, cosa que va passar ahir amb l'Argentina i l'Uruguai. Ho acaba d'anunciar fa uns minuts la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Ha dit que això és un pas endavant per a l'economia dels 27.
Les nostres empreses, els nostres treballadors i els nostres ciutadans gaudiran dels beneficis del Mercosur. Això va de resiliència, va de creixement i va d'Europa definint el seu propi futur.
De moment, però, l'aplicació del Mercosur és provisional a l'espera que el ratifiqui el Parlament Europeu. L'Eurocambra té dubtes que encaixi amb el dret comunitari. Bruno Fortea, Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
La Casa del Rei adverteix al rei emèrit que si vol tornar a viure a Espanya haurà de tornar a pagar impostos a l'Estat. La Zarzuela manté que la decisió continua en mans de Joan Carles I, però afegeix aquesta condició l'endemà que el PP hagi demanat que l'emèrit torni de Abu Dhabi després de la desclassificació dels papers del 23F. Anem a Madrid, Pau Grujots, bon dia.
Bon dia, sí, per protegir la imatge de la corona de crítiques i especulacions, Felip VI posa condicions al seu pare. Si es vol instal·lar a Espanya, té l'obligació de pagar impostos a l'Estat espanyol. És una qüestió de fons, un element clau, diuen fons de la Zarzuela, que s'ha d'abordar davant d'un eventual retorn del rei emèrit, que hauria de fer com qualsevol altre ciutadà que viu a Espanya més de la meitat de l'any, per tant, pagar impostos a l'Estat. La Zarzuela fa ara un pas més, després que ahir reconeixés que està només en mans del rei emèrit tornar d'Abu Dhabi. La d'avui no és l'única condició que li posen. Recordeu que fa temps que Felip VI va deixar clar a Joan Carles I que si torna no podrà viure a cap edifici propietat de la Casa del Rei. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
Les visites de menors als centres d'atenció primària per qüestions relacionades amb la salut mental es van disparar com a mínim un 28% el 2025 respecte de l'any anterior. Segons dades a què ha tingut accés al Matí de Catalunya Ràdio, el 2024 la xarxa de salut mental per a menors de 18 anys, els CAPS, va atendre 95.500 visites. L'any passat, amb dades encara provisionals, la xifra ja s'havia enfilat per sobre de les 122.000. Montserrat Pàmies, directora de Salut Mental de Sant Joan de Déu a Lleida, atribueix l'augment d'atencions al fet que ara s'ofereix un servei que abans no existia i que permet atendre als CAPs els casos més lleus.
Psicòlegs, psiquiatres i infermeres dels equips de salut mental es desplacen a l'atenció primària per poder donar suport en aquestes patologies més lleus i ajudar també a pediatres i metges de família. I això ha fet que el nombre de visites de salut mental en els CAPs s'incrementin.
La Ludwig Band publica avui el seu quart disc. Pel barri es comenta.
Vaig tenir la sort d'anar a veure un concert de la Muixca.
I aquesta que sentiu és la cançó que tanca el nou treball, efectivament, d'un concert de la Muixca que han tocat en directe al matí de Catalunya Ràdio. La banda ha explicat quina és la temàtica del disc.
Ruptura, de desamor, però... A veure, no descobrirem aquí res. Tots els discos van d'això. Què és una ruptura, sinó una crisi personal? Les crisis són per mirar endavant.
Esports, Montserraia.
A aquesta hora, Nyon, Suïssa, es fa el sorteig de vuitens de final de la Lliga de Campions de Futbol. Sabrem si el Barça jugarà contra el Paris Saint-Germain o bé el Newcastle i tindrem el quadre complet de vuitens de final i el camí ja cap a la final. El sorteig el seguirem en directe a la sintonia de Catalunya Ràdio. En motor, Marco Bezzecchi marca el millor temps de la primera jornada del Gran Premi de Tailàndia de MotoGP. Segon ha acabat el campió Marc Márquez de 4 dècimes. Àlex Márquez ha estat 6è i també va directament a la Q2. Els altres dos catalans, Viñales i Rins, van a la repesca. Avui a la Lliga Sobal d'handbol, Granollers-Osca a les 7. I el ple de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat la concessió de la medalla de la paeria al mèrit esportiu a Dani Badia, periodista d'Esports de Catalunya Ràdio de Lleida, que va morir el 2022.
Fins aquí les notícies.
Al matí de Catalunya Ràdio, Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix l'Àgora Esportiva.
I 7 minuts al matí de Catalunya Ràdio, seguiment en directe del sorteig de la Champions. Garriga, com estàs? Com
ho veus, això? Bona tarda, molt bé, nerviós.
Sí?
És l'últim sorteig de la temporada, molt important, eh?
Aviam, ho seguirem en directe. En principi està previst que comenci d'aquí 8 minuts el sorteig-sorteig. La cerimònia ja ha començat, ara hi anirem, però el sorteig-sorteig hauria de començar a un quart d'una, si van segons l'horari previst. Cano a Barcelona, com estàs?
Nervioseta.
També?
Què vols que et digui? Sí, sí, tot això em posa nerviosa.
Sí, sí. Ricard Torquemada, tu nerviós també? Bon dia.
M'ho miro una mica més de fred. Bon dia a tothom, bona tarda.
Bona tarda, sí, jo tinc la mania de dir bon dia i tot això. Emilio Pérez de Rozas, com estàs tu?
Què passa aquí? Com estem? Hòstia, està el Torquemada, tu.
Sí, escolta, explica.
Ojito al dato. Poca broma, esto ya empieza a ir un poco en serio, eh?
Sí. Aviam, Joel Díaz, com esteu?
Jo molt tranquil.
Sí, tranquil, sí.
Sí, perquè tocarà el Newcastle.
Sí. Ah, sí?
Sí, sí. Sí, sí. Jo, com que ja m'ho ha dit el Jovany, i el Jovany sempre té raó, doncs ja podem estar tranquils.
Tenim aquestes sensacions, també, Newcastle, Garriga,
no
Carme?
No tinc cap sensació.
Cap ni una.
Jo no tinc aquesta sensació. Jo crec que tornem a enfrontar-se al PSG.
Sí, eh? Sí. Tots d'aquestes.
Té tota la pinta. Sap greu, eh?
Sí.
Mira què diu el Torque,
Jo també crec que Newcastle.
Doncs sí? Tant de bo.
Tant de bo.
A veure.
Aquest sorteig és molt més important del que la gent es pensa. Canvia temporades, aquest sorteig. En funció de qui et toca tu, de qui li toca el Madrid, canvia la Champions, canvia la Lliga, canvia tot el curs.
Ja em perdonareu, però ja que no em saludes, Frederic...
Perdó, Jordi Grau, com estàs?
No, perquè estic
assegut... Que no tinc guió, no tinc res, vull dir...
Sí, però em tens al davant.
Tens raó.
I diguem que si em veu força. Jo no vull dir res.
Sí.
Però de les 12 a la 1, corre la mala fortuna.
Ja comencem amb dites,
sí, a més,
amb dita popular.
No, perdona, i avui són molts a taula.
Sí,
i
que
ja
són molts. Sí, sí, són molts. Armínia, com estem?
Bé, escolta, la torna no juga.
La torna no juga. El Champions la juguem, la fase prèvia, aquestes coses.
Ah, sí, clar.
Però vaja, sempre quedem eliminats
ja
molt d'hora.
Ja podeu estar contents.
Sí. Emilio, tu quina sensació tens?
No hi és.
Mira, jo et diré una cosa.
Sí.
Que jo sempre penso com pensava, el Johan Cruyff, que és, ja se apañaran ellos, que el miedo lo tengan ellos.
Això està molt bé.
O sea, si jo tengo un buen Barça i tengo un buen equipo, mira tu, que toque el que ja se apañaran ellos, que se preocupen ellos, ¿sabes?
Sí, però o sea, si no s'ha de preocupar... Però si no s'ha de preocupar el PSG, millor que es preocupin els anglesos. Sí.
Aviam, anem en directe al sorteig de la Champions.
Si nosotros somos buenos...
Seguint-lo ja el Ramon Salmurri. Salmurri, com estàs?
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Ha començat, no, el xou, però el sorteig encara no.
Sí, ha començat l'explicació de com funcionarà aquest sorteig. El d'avui és un sorteig bastant ràpid, perquè està pràcticament tot el quadre ja dibuixat. El que cal és anar situant els equips que entren directament en aquesta ronda, quina banda del quadre hi ha. En un costat hi tenim el Paris Saint-Germain, el Galatasaray, el Madrid i l'Atalanta, i a l'altre el Newcastle, l'Atlètic de Madrid, el Bodo Glimt i el Leverkusen. Mm.
Per resumir, una mica és el que dèiem. El Barça li pot tocar el Newcastle o el PSG, i el Madrid, el City, que no me'n recordo l'altre.
O l'Sporting de Portugal. I això és el primer que sabràs. És a dir, el primer que se sortejarà és aquest eliminatori del Real Madrid per un costat i del Bodo Glimt a l'altre.
I és el que deia el Garriga, eh? Avui ja queda definit la ruta fins la final, eh? És a dir, ja queda definit qui ens trobaríem en cas de passar i aquestes coses.
Ah, exactament, sí. Recordar que el Barça tindrà la tornada d'aquesta eliminatòria al Camp Nou, sí. I a partir d'allà totes les tornades seran a fora, l'anada al Camp Nou, la tornada a fora, sí. Si és que el Barça va passant.
Emilio, què dius? Perdona.
No, el que tinc claríssim, i la taula també, bueno, és que el Madrid li toca l'Sporting.
Això estem d'acord.
No, home, no, Emilio.
Sí, Emilio,
si és un clàssic, no. I mai millor dir que sempre li toca el City, que té que venir el Pep a dir que tornin a pisar amb la seva l'un a l'altre i tota aquesta gent.
Florentino ha hecho las paces con la UEFA.
Això és veritat.
Bueno, ja l'ha ajudat. Sí. Amb el tema de Mourinho i els racismes i totes aquestes coses, ha ajudat una miqueta, eh?
Ricard, com hi arriba el Barça, això? Ara l'Emilio deia que, escolta, que si el Barça està bé, doncs que s'espavilin ells o que es preocupin ells. El Barça està prou bé, diguem-ne?
Doncs mira, ara entrem en el tram de temporada, jo crec que important. Villarreal, Atlètic de Madrid, Sant Mamés i la Champions. Això ve de cop. O sigui, ara trenca cap amunt o cap avall. O sigui, però no... Tinc la sensació que ens quedem amb grisos. I com diu l'Emilio, jo crec que depèn més del Barça que del rival. Si el Barça fa el pas endavant, el Barça li pot fer eliminatòria al PSG perfectament, que no és el PSG de la temporada passada, com no és el Barça de la temporada passada, però si el Barça no trenca, el Newcastle ens pot fer fora. Vull dir que depèn més del Barça que del rival, per mi.
Mm. Estic totalment d'acord amb el que acabo de dir, francament. No puc estar més d'acord amb el que acabo de dir.
Tenim duo de torcamades, avui.
Efectivament, sí. I jo crec que la clau serà sempre en la capacitat d'adaptació al pla de partit del rival. És a dir, toqui l'equip que toqui, si som capaços al Barça d'adaptar al pla de partit, no hi haurà cap problema.
Això. No cal que em convideu, home.
Clar que sí, Ricard, imagina't, dos torques a la mateixa taula.
Home, això és un luxe.
Fem rotacions, dones descans.
Exacte.
Vinga, anem fent.
Carme, tu veus el Barça prou amb capacitat de superar qualsevol rival o encara no?
Home, de moment va per bon camí. El que passa és que em dona menys seguretat que l'any passat, de la mateixa manera, com deia el Ricard, que el PSG tampoc em dona les flors i violes de l'any passat, no?
Ai.
Però bueno, jo crec que aquesta... Aviam, aquests quatre partits que vindran ara marcaran absolutament tota la temporada, això està claríssim.
Espera, que veig el Rakitic ja amb les boles, el Murri.
Sí, per treure quin és el rival del Madrid, i compte, perquè té problemes a l'hora d'obrir la bola, i va entrar Rakitic, que no se'n surt.
No l'han escalfat prou.
Sporting o City, el nom que surti és el rival del Madrid en aquesta eliminatòria, el Manchester City.
Surt el Manchester City
com a rival del Real Madrid.
En aquests 8 anys de final.
Doncs jo ja marxo,
ja. Ja està, tens la feina feta.
Era això el que necessitava.
Mira, Emilio, escolta, m'ha anat com ha anat, això.
La frase aquesta dia, jo ja me'n vaig, fantàstica, de veritat, en sèrio.
L'afirmes,
sí,
no?
Sí. Home, és fantàstica, perquè, de més, ara ho dirà el Torquemada, bueno, el bo, eh? Jo només vull sentir el bo.
Qui és el bo, perdona?
El Torquemada bo...
Espera, que talli, Emilio, que anem a la segona bola.
Tranquil.
Salmurri.
Sí, surt l'Sporting de Portugal, com era previsible, que se'n va al costat del quadre amb el Bodo Glimt. Per tant, ja queda clar que hi ha una part del quadre més potent.
Pensava que era el del Barça. Deies, Emilio, perdona.
No,
ve ara el del Barça,
deia que, deia que el Torquemada bo dirà que el City està en una situació molt inversa al Madrid o al Barça, que és que està pujant. O sigui, sembla ser que el Guardiola ja ha trobat una mica les solucions a tota la inquietud i la inseguritat.
Va cap
que
Barça-Newcastle. Barça-Newcastle. Ivan Rakitic ha tret la bola del Chelsea. El Chelsea se'n va contra el Paris Saint-Germain.
Això ens perseguirà tota la temporada.
Això t'anava a dir. Guardem-ho, 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 perquè jo aquestes eufòries ja ens les coneixem com acaben.
Això és perfecte.
Digues, Emilio.
La quadratura del círculo, Emilio, Emilio.
No, no, diem una cosa. Con tan mal que ha hablado muchos barcelonistas de Rakitic, fíjate lo que ha hecho, ¿eh?
No seré yo, Emilio, ¿eh? Rakitic és un dels nostres, ¿eh? Por favor.
Emilio, vols una curiositat? Sí, abans del sorteig, un membre del cos tècnic del Barça ha tingut una videotrucada amb Ivan Rakitic i li ha dit, i no és conya, i li ha dit, escolta, en la mesura del que puguis, bufa.
Què t'hi dic?
A veure si ara...
Has d'anunciar això. Ricard, com ho veus?
Home, doncs... ara és el moment, després de fer la rua aquí a l'estudi...
Sortirem fent la conga, Ricard.
Sí, portem una miqueta d'aigua al vi. No? El Newcastle està en el millor moment de la temporada.
Ja està.
Ha fet una eliminatòria gairebé perfecta contra un equip menor com el Carabao, però va fer una primera part espectacular i és millor equip que el que ens va trobar el Barça a l'inici de la temporada.
Ara vull el PSG.
Ja ens ha aixafat la guitarra, tu.
No, el que vull dir amb això és que tornem al lloc que depenirà del nivell del Barça.
Totalment.
Si el Barça està bé, el Barça passa.
Sí. De tota manera, ara que ens ha tocat el Newcastle, només dir que per guanyar la Champions els tens de guanyar a tots. Que potser el PSG o el qualsevol d'aquests te'ls trobaràs amb el camí, no?
Sí, sí.
Bueno,
deixeu-me afegir...
Digues, Salmo Rí.
No, que diguem-ne que la fortuna del Barça en aquest sorteig li està somrient per tot arreu, perquè no és només que ha evitat el Paris Saint-Germain, sinó que tots els altres equips, diguem-ne, tots els rivals potents, li estan caient a l'altra banda del quadre. És a dir, el Liverpool va també a la banda del quadre on hi ha el Paris Saint-Germain, on hi ha el Chelsea, on hi ha el Madrid, on hi ha el Manchester City, i en canvi el Barça, per exemple, si supera el Newcastle, s'enfrontaria al guanyador del Atlètic de Madrid, Tottenham. És a dir, que el Barça de poc a poc...
Però quina mandra amb l'Atlètic de Madrid una altra vegada, eh? Quina mandra...
Però, home, bueno, o sigui que tenim la porta por siglos.
Sí.
No, mireu...
Ai, Emilio.
Ara que diu el Salmo això,
sí?
A la part del quadre, diríem, del Barça, només tindrà un potent, que serà Arsenal o Bayern, si no s'ha sortejat
l'Arsenal.
L'Arsenal. Doncs l'Arsenal. Que se'l trobaria a la semifinal, però el quadre queda bastant net.
El City no el comptes, Torquemada?
Joel, ordena't.
Per endreçar, el Barça sí superés els vuitens amb el Newcastle, Salmurri, seria?
El Barça va contra el Newcastle a vuitens amb la tornada a casa. A quarts de final, amb la tornada fora, s'enfrontaria al guanyador del Atlètic de Madrid, Tottenham. I en la mateixa banda del quadre del Barça, com a possibles rivals a semifinals, hi ha el Bodoglim, que s'enfronta a l'Sporting de Portugal, i el Bayer Leverkusen, que s'enfronta a l'Arsenal. A l'altra banda del quadre queden el PSG, que s'enfronta al Chelsea, el Liverpool, que va amb el Galatasaray, Madrid, Manchester City i Arsenal, Atalanta.
O sigui, PSG, Liverpool, Madrid o City, sí, se'ls hauria de ser o a la final o a res, diguem-ne.
Correcte, sí.
Salmo, Bayern-Atalanta, no?
Bayern-Atalanta, sí, Bayern-Atalanta.
O sigui, el Barça té l'Arsenal, el Bayern va per l'altra banda. Home, entre les dues parts del quadre queda clar que el Barça torna a tenir un quadre com la temporada passada, bastant assequible si fa el salt de qualitat, perquè qualsevol d'aquests equips et pot fer fora, però si tu estàs bé, excepte la semi contra l'Arsenal, que ja és un cara a cara, tens un quadre bastant net.
Firmem una final Barça-Madrid?
No.
Sí, home, clar que sí.
Per descomptat.
No, perquè la salut és important a la vida.
Jo pongo dinero.
Home,
jo pongo dinero.
Si algun any...
Seria un bon any.
Ara, arribem al sorteig. O sigui, amb la por al cos, que el Paris Saint-Germain, 12 i 18 minuts, firmem una final amb el Madrid. És increïble, de veritat.
Sí, estava pensant el mateix. Joel, que abans et veia fent escarafall.
Sí, estic aquí fent números.
Jo és que crec que difícilment hi arribarem a la final, perquè ens trobarem l'Arsenal i ens fotrà un croquis, que es diu en termes futbolístics.
De veritat.
El Torquemada t'ho confirmarà. L'Arsenal és una mena d'exèrcit de superhomes, sí. I ens passaran per sobre i ens faran molt de mal. I llavors a la final
perdona,
no hi arribarem.
Perdona, estàs passant per sobre del Bodo Glimt, que té jugadors espectaculars. Sí, perquè Peter Hauge, per exemple, és el màxim golejador en aquesta temporada, i s'ha fet una temporada.
Sí, l'Aldia, com deia l'Emilio, i el Torquemada de bo, que diu...
Va, quina falta
em representa molt a mi, el Torquemada. És que estic per contractar-lo i donar-me rotacions.
Si pagues bé...
Doncs no, dic que la sensació és que el que diu el Joel de l'Arsenal és veritat, però el Bayern també. Jo crec que Arsenal i Bayern són els dos grans candidats ara mateix. Hem de veure com va aquest trimestre, però ja estem parlant de les semifinals, i a les semifinals de la Champions t'ha de tocar ja una bèstia, perquè és que si no, no seria la Champions. Jo estic bastant content que les coses depenguin del Barça. Ara el que li hem d'exigir al Barça és aquest salt de qualitat, perquè si no, qualsevol d'aquests equips, com ens ha demostrat l'Atlètic de Madrid, que ens pot fer fora de la Copa, si ens el trobem a quarts de final, pot passar el mateix. O el Newcastle, insisteixo, que és el primer rival i és on ens hauríem de centrar. La tornada és al Camp Nou. Això és important perquè aquell camp, ja sabem, ja ho hem passat aquesta temporada, passiga bastant. Però vaja, jo crec que podem estar molt contents amb el sorteig.
Home, és que això és el que jo voldria dir com a resum. Sí. És a dir, que malgrat que sí que hem de posar seny i que tots els arguments que ha donat el Ricard són reals, això sí que està claríssim, però jo crec que el Barça, o sigui, és que li han pintat perfecte aquest sorteig, i després a l'altra banda, què voleu que us digui? Jo que visc a cavall entre la capital del Regne i Barcelona... un altre cop a veure Pep a Marbeloa, que és una versió que també tinc moltes ganes de viure, aquestes rodes de premsa, Marbeloa tornant a parlar de Negreira, tornant a parlar de tal, a l'amic i a l'enemic, la història amb Xavi Alonso, amb què pixarà Arbeloa aquesta vegada.
Com?
Home, tot així...
Sí. Hermínia, no saps bé dir.
No, és que no entenc res.
Sí. Bueno, i no us preocupeu, perquè si...
Hola, Luis Enrique.
Hola, què tal, com estàs?
Hola, Lucho.
Si mi amigo Pep no frena al Madrid, ja lo haré jo després.
Ara.
Contad conmigo para la final.
Tenim molts plans. Pla A, el pla B, el pla C.
Lo que quieras.
Perquè, Salmurri, al Madrid la tornada és a casa o és allà?
No, la tornada és fora.
Sí, és a Manchester,
La tornada contra el Manchester City és a Anglaterra, sí.
Clar, és que el privilegi de jugar a casa és dels 8 primers, dels 8 primers classificats, no?
Sí, però també s'acaba de pressa aquest privilegi. És a dir, quart semifinal seran totes...
Sí, bueno, però
escolta, en el cas del Barça, fora de casa.
En el cas del Barça, sí.
El que és increïble és que quan sona aquest himne de la Champions, no val res, només val la Champions. O sigui, si t'has fixat, ja hem convertit, i és veritat, evidentment, sobretot pels equips grans com el Barça, com el Madrid, quan sona aquest himne ja s'ha acabat tot. O sigui, tu ja pots quedar a la Lliga, pots remuntar l'Atlético de Madrid, que, amigo, aquí te vas a medir en la Champions.
Ricard, digues, Emilio, perdona.
No, anava a dir que sempre recordo que quan van presentar la nova samarreta van dir, aquesta és la samarreta de la Champions. Els jugadors, o sigui, que ara los quiero ver.
No, Ricard, anava a preguntar, tenint en compte tot això, des d'una perspectiva el més freda possible, qui és el favorit per aquesta Champions? Champions per tu, Ricard?
Jo crec que està ara mateix entre Arsenal i Bayern. Jo crec que són els dos equips més en forma, els dos equips que han mantingut la línia durant tota la temporada de regularitat. Hem de veure, però, què passa amb l'Arsenal ara. L'Arsenal és un equip que a l'última recta sempre té algun accident. Sí. Ja ho està patint a la Premier. Com deia l'Emilio, el City ha fet un pas endavant i li disputarà el títol. I hem de veure també com assumeix l'Arsenal haver de competir Lliga i Champions quan és un equip que no és guanyador, és un equip històricament perdedor. El PSG, que hem de veure també si té el canvi de ritme com el Barça, jo crec que aquests són els quatre candidats. Jo poso el Barça perquè tinc la sensació que té marge de millora i que si alguna cosa ha fet durant la temporada, si ha estat regular-se, és el moment ja que s'acabi el moment de... O sigui, que arribi el moment de l'acceleració i poder encarar aquesta part final de la Champions.
Està parlant... Ui, perdoneu, està parlant d'Eco, Movistar.
Ese precedente inmediato, ¿no?
Sí, pero la verdad que el PSG hemos hecho un muy buen partido. Yo creo que ha sido por detalles, porque a este nivel los detalles te marcan la diferencia. Y yo creo que Newcastle hemos hecho, creo que para mí, de los mejores partidos de la temporada. Por eso son cosas distintas. En PSG en la segunda parte hemos estado también, pero hemos hecho una gran primera parte. Por eso a este nivel no hay tanto. Yo creo que si somos capaces de estar a un gran nivel, podemos superar. a cualquiera, pero tenemos que estar a este nivel.
Efectivamente, tienen muy buenos datos en su casa, por eso también es importante que vosotros podáis jugar el segundo partido en Barcelona.
Sí, esto es una ventaja, pero claro, una ventaja desde que el primer partido lo hagas con seriedad y con intensidad, o sea, como he dicho, es un campo muy duro. Nosotros hemos ganado, pero hemos sufrido bastante.
Por lo que respecta y pensando en que el Barça pueda superar esta eliminatoria, ¿podría haber, si el Atleti también consigue la suya, un enfrentamiento con el Atlético de Madrid más adelante?
Sí, la verdad que puede pasar. El cuadro quedó así. Nosotros tenemos ahora todavía en Copa y más un partido de Liga con el Atlético. Si esto se diera, seríamos cuatro partidos más lo que hemos ya jugado. Dos que hemos jugado, o sea, sería un año quizá, no sé, me acuerdo, tantos partidos entre Barça y Atlético en la misma temporada.
Bueno, al final Ivan Rakitic, exjugador del FC Barcelona, nos ha traído mala suerte, ¿no? Podemos decirlo así.
Yo creo que este nivel es difícil. Nosotros, por supuesto, los nombres sabemos todos que la gente opina y saben la dificultad de los clubes, pero al final es un cuadro difícil para todos. Vamos a ver que esto nosotros ahora venimos aquí a ver el sorteo y saber qué nos puede tocar. Y ahora tenemos ya preparar para el partido de sábado contra mañana, contra Villarreal.
Aquestes declaracions de Coma Movistar, perquè demà tot això hi ha partit amb el Villarreal. Vull dir, que també s'han de fer els deures abans.
El Barça líder, és important arribar líder també a aquestes fases per no haver d'estar tan preocupat. I el que deia, per la Lliga aquest sorteig també és molt important, perquè el Madrid ara té un eliminatori. És a dir, no és el mateix que tenir un desplaçament a Lisboa contra l'Sporting que haver d'anar al camp del City o haver de rebre el City amb Guardiola. Per tant, jo crec que el Barça en general avui ha tingut un bon sorteig.
Demà tenim un partit que a més té la baixa de De Jong, Pedri que no està al 100%, un mig del camp que veurem com acaba de gestionar-lo Hansi Flick, òbviament estarà Marc Bernal segur, hi ha l'opció de Casador, però bueno, no hi compta tant amb ell.
I un rival bo.
I un rival que juga a futbol, que això s'agraeix molt també per la parròquia, i bueno, ho veurem aviam. Jo amb el que no tinc gens de fer, ho dic així de clar, és amb el partit del dimarts, i crec que hauria de, aviam, que sí, que ha d'anar al Barça, mirar a veure si pot guanyar tal, però imagineu-vos que empata el partit, que això suposa una pròrroga, que tot això és un desgast brutal amb una competició que bueno, que jo crec que ja està pràcticament perduda.
Ricard, tu com ho veus de cara demà, això que deia al mig del camp de la Carme ara, que també serà una de les coses a mirar a veure com va
això. Sí, sí. El que diu la Carme, insisteixo que és un tram de calendari que en 15 dies són quatre partits importantíssims. Jo crec que el Barça hauria de centrar la prioritat en la Lliga perquè també l'ajudarà de cara a la Champions. Coincideixo amb la Carme que el tema de la Copa és una bombolla que hauríem d'aïllar perquè és gairebé impossible remuntar aquesta eliminatòria. I el que el Barça hauria d'intentar és espantar l'Atlètic de Madrid. Ves a saber si això també marca el duel de quarts de final d'Europa.
Això no m'agrada gens.
És a dir, no la pot llançar. Però sí que el Barça necessita aquesta setmana consolidar el mig camp, millorar el rendiment, ser molt més regular, intentar ser defensivament més fiable. Per exemple, també hi ha una incògnita que és el lateral esquerre.
Cert.
Que no sabem qui és el titular.
Sí.
Vull dir que s'han de resoldre coses aquests dies i el partit del Villarreal jo crec que sí, que és, ara mateix és el més important perquè et marca un inici d'aquest tram. No serà fàcil, i el Villarreal com l'Atlètic de Madrid són equips especialment fets per jugar contra el Barça de Flick.
Això no m'agrada gens.
Digues, Emilio.
Que això no m'agrada gens, tot això que estic sentint. Perquè estem parlant del Barça. O sigui, ara ja, el partit del martes ja da igual. Ara, el Champions...
Da igual,
nois.
Al costat del director esportiu del Futbol Club Barcelona, sí? Deco, Newcastle, rival en la eliminatòria, supongo que des del Barça un punto de... No sé si com lo valoráis, perquè la disyuntiva era PSG o Newcastle.
Yo creo que depende de la perspectiva que se analice. O sea, nosotros hemos... Yo creo que para mí, de los mejores partidos de la temporada en Newcastle. Yo creo que hemos sido espectaculares a todos los niveles, defensivos, control de juego, en ataque. Y contra el PSG hemos hecho un partido muy bueno. En la segunda parte bajamos un poco, partido de que el PSG es un poco más dominador. Se analiza los dos partidos, nosotros vimos momentos buenos, pero para mí lo de Newcastle ha sido perfecto. ¿Qué quiere decir con esto? Para poder superar Newcastle tiene que ser otra vez un partido perfecto, porque es un campo muy duro, es un campo muy difícil, un campo que ellos tienen para mí las mejores aficiones del mundo, se empujan, los jugadores tienen energía y no será fácil.
La Premier té un ritme de futbol molt elevat, un ritme muy alto, i el Barça físicament ara sembla que no passa pel seu millor moment, amb alguns futbolistes tocats. Creus que això pot ser un problema?
No creo que esto es un problema. O sea, depende, históricamente la Premier siempre es una liga competitiva, de intensidad, pero nosotros lo que tenemos que jugar a nuestro estilo, tener balón, control, que es lo que Barça siempre, cuando suele ser así, contundente a nivel defensivo, ofensivo, siempre tiene posibilidades de ganar a cualquiera, pero como he dicho, nosotros... si fuera PSG o Newcastle estaríamos, sabíamos que había solo dos posibilidades. A partir de aquí hay que afrontar y esperar, porque creo que el momento para nosotros ahora es jugar mañana, que es el más importante para nosotros de la Liga y Villarreal, y cuando llegue el momento de jugar contra Newcastle seguramente el equipo se preparará, estaremos bien y ya veremos.
Aixecant una mica la mirada.
Les declaracions de Deco ara amb el Ramon Salmurri. Hem d'anar acabant, Emilio, però deies que t'he tallat, disculpa.
No, que no m'agrada gens, que estem parlant del Barça, que té un equip fantàstic, uns jugadors fantàstics, un entrenador intocable, intocable, inqüestionable, i per tant, jo crec realment que tenim d'anar el dimarts a sortir, com diu el Hansi Flick, a ficar dos gols al primer pas i dos al segon, ja està. Mm. Però això de ja rechazar la copa no me parece bien.
Doncs ja en parlarem. Emilio Pérez de Rozas... No, home, no, sí, ja.
Sortirem a competir.
Ricard Torquemada, Carme Barceló, Emilio Pérez de Rozas, moltíssimes gràcies, abraçada forta.
Vinga, gràcies. Adéu,
gràcies.
Garriga, què farem a la tarda?
Mira, avui anem als cinemes Verdi,
oh,
que fan 100 anys aquest any, i celebrarem el cinema, la cultura, aprofitant que aquest diumenge també ja es donen els Premis Goya a Barcelona, per tant que el món dels cinemes aquí tindrem... Sí, sí, doncs tindrem
a Barcelona,
a Barcelona es fan, sí, sí. I tindrem quatre dels directors nominats, el Jaume Claret, el Gerard Toms, la Clàudia Sedó i la Gemma Blasco, i el Jan Munté i la Zoe Bonafonte, que són dos dels actors ja nominats.
Sí, home, gent.
Fem una sala de cinema.
Sí, és un cine, eh?
Va, sí, sí, no, ara,
penso. Si escoltes una
si
mica...
Que no estaves escoltant.
No,
sí.
No estàs atent, no estàs atent.
Estic, estava buscant vols per Budapest.
Està perjudicat, està.
Bé, doncs a la tarda, a les 4, des dels Verdi, per celebrar el cinema.
A la tarda, amb el Garriga i companyia. Gràcies a tots. Gràcies també al Ramon Salmurri per explicar-nos el sorteig de la Champions. Una petita pausa i de seguida el concurs pendent.
Vins i caves artesanals des de 1777. Baset, cellers, baset.
Directe a casa seva.
Baset, cellers, baset.
Catalunya Ràdio.
El Corte Inglés en llar, ara més descomptes. Fins a un 50% de descompte en parament, decoració, mobles, roba de llet, taula i bany. I pots pagar fins a 12 mesos. Només del 23 al 28 de febrer. Paga les teves compres còmodament a la botiga o amb la targeta El Corte Inglés a la web i l'app. Finançament ofert per financiar El Corte Inglés FCSA i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions del departament o al corteinglés.es.
Un Barça guanyador. Ben governat. Amb gestió honesta. I sempre, sempre dels socis. Això no es demana, això s'exigeix. Vine i signa.
Fem un Barça millor. Fem el Barça dels socis.
Diagonal 468. Víctor Font.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descobreix el món i aconsegueix fins a 400 euros en un cupó regal del Corte Inglés. Consulta en les condicions.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ara mateix el teu gran viatge en Viatges al Corte Inglés.
A la Finestra Indiscreta busquem les millors estrenes, les pel·lícules més bones, les millors sèries, els millors documentals. Destriem el que val la pena perquè no perdis el temps.
Aquesta setmana amb l'estrena de Sorry Baby, la primera pel·lícula que dirigeix Eva Víctor, el retorn als cinemes de la saga Scream i la nova sèrie de Steve Carell. Nobody's broken.
Ens assegurem que no et perdis res de bo.
Piquem pedra per trobar diamants per tu. Som La Finestra Indiscreta.
La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre. El divendres a les 12 de la nit, les pel·lícules i les sèries més bones a Catalunya Ràdio.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela en novela, en todos ellos te veo.
Vine a Viatges al Corte Inglés i anticipa la reserva d'estiu amb fins a un 50% de descompte. Fes que el teu estiu es faci realitat a les Illes, Costes, Carib. Consulta en les condicions. Reserva ara amb Viatges al Corte Inglés.
Eufòria tot pot canviar. En qualsevol moment...
Em tremolen les cames.
Prepareu-vos per l'espectacle.
Eufòria!
Eufòria, aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Hola, me'n vaig al súper del Corte Inglés a fer la compra. Hi ha ofertes de carn de Valles de l'Esla que només se'n troba al supermercat del Corte Inglés. A més, per compres superiors a 25 euros al súper, ens donen 5 euros de regal per properes compres de carnisseria. I he vist l'ampolla de litre de l'oli d'oliva verge extra carbonell amb un 70% en la segona unitat. Molt bé, no?
Supercor, hipercor i supermercat del Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
L'11 de març, el Teatre Acadèmia estrena en exclusiva Pinocchio, o El espectáculo de la paternidad. La nova creació del director d'Isidoro, després del seu èxit internacional. Una aproximació per adults sobre el desig de ser pare, l'amor i els vincles amb els fills. Més informació a teatreacademia.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Jo no vull demostrar res a ningú.
Ramon Madaula i Júlia Genís protagonitzen Loop, la conversa pendent entre un pare i una filla la nit abans que ella marxi de casa.
Has fotut creure's diferent?
Loop, una obra sobre l'amor, la dificultat de comunicar-nos i sobretot allò que heretem sense voler. Del 5 de febrer al 29 de març, a l'Espai Texas. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio. La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Fent la crònica d'un bolo de la Muixca amb la Ludwig Band.
Vaig tenir la sort d'anar a veure un concert de la Muixca un dijous de gener per la presentació del seu disc.
Podria ser aquesta la millor cançó del nou disc dels Ludwigs? Doncs jo això m'estimaria més que ho decidissis tu. El que sí que et puc dir és que aquesta funciona molt bé perquè ho té tot. La veu d'en Quim Carandell fa que t'enganxis a la història, la música t'embolcalla i t'enlaire i acabes amb la sensació que la gent de la Ludwig ho ha tornat a aconseguir.
I va començar el concert i jo somiava despert quan va començar a cantar.
Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
El matí de Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
Passen 7 minuts de 2:15 del migdia, és l'hora del gran final setmanal del concurs pendent al matí de Catalunya Ràdio i ja tenim aquí la persona que avui concursarà per guanyar diners. Ell és en Gerard. Bon dia, Gerard, com estàs?
Bon dia. Un plaer estar aquí.
Estàs animat?
Moltíssim.
Disposat a guanyar 200 euros?
Mai he estat tan disposat.
Recordo la dinàmica del concurs. Et farem 5 preguntes per cada una que n'encertis. Guanyaràs 20 euros, que les encertes totes tindràs 100 euros. Com pots guanyar els 200? Doncs amb una última pregunta, de doble o res, que tu decidiràs si t'hi enfrontes o no. Si l'encertes, 200 euros. Si falles, te'n vas amb les mans buides.
No, amb les mans buides no, amb les mans buides no, Joan, perquè si et sembla el que farem serà preguntar la pregunta zero al Gerard. La pregunta zero la fem per assegurar-nos, Gerard, que el concursant no marxa amb les mans buides i avui estàs de sort, ja ho estàs veient, eh? Ja se t'està fent la boca aigua, veient el premi per encertar la pregunta zero perquè és un objecte de col·leccionista increïble. Mira'l, però encara no el toquis perquè encara no és teu, Gerard. Reconciliación, les memòries de Juan Carlos de Borbón. Aquest llibre on s'expliquen tot de coses eròtico-festives. Pot ser teu, Gerard?
Ha sido espectacular.
Efectivament, pot ser teu encertant aquesta pregunta que, òbviament, Gerard, va de Borbons. Ah, Gerard, els Borbons. O els estimes o els odies, eh? No diguis quin és el teu cas. No deixen indiferents els Borbons, i posats a triar, la majoria de gent intel·ligent tria odiar-los. Diuen que són una família d'inútils, i és cert que tenen moltes coses criticables, els Borbons, però també ho és que la gent és molt injusta amb ells, Gerard. La gent té molt mala folla i només es fixen en els errors i en les coses negatives dels Borbons. Que si són uns vividors, que si són ninfòmens, que si són mentiders, inútils, franquistes, corruptes, que si són lletjos, fins i tot. Només els hi veiem defectes i només els hi veiem privilegis, Gerard, i això és injust. Els Borbons tenen problemes, com tothom, i problemes molt greus, a més. Per exemple, durant molts anys van patir l'amenaça del seu depredador natural, la guillotina. Extingida la guillotina, ara l'únic depredador que tenen és la democràcia. I creu-me, Guillem, que viuen molt més tranquils amb la democràcia que amb la guillotina. I s'ho mereixen, Guillem, viure tranquils, perquè són gent que pateix molts problemes. Per exemple, de salut. Degut a segles casant-se entre cosins, la seva genètica s'ha tornat propensa a algunes malalties. I ara ve la pregunta. Gerard, els Borbons han estat històricament víctimes d'una afecció de salut hereditària producte del seu amor per la consanguinitat. Quina és aquesta malaltia? Et dono quatre opcions. És la hemofília, és la dislèxia, és la síndrome del cromosoma X fràgil o és la diarrea? Quina d'aquestes quatre patologies ha afectat els Borbons històricament?
Jo diria la C.
La, bueno. La C és la síndrome de Down, eh? T'ho dic perquè...
Ah!
Potser pots...
No, espera, espera. La hemofília, la...
L'hemofília! L'hemofília!
L'hemofília!
Estàs segur que és l'hemofília?
Sí.
Gràcies a Déu, perquè
sí,
si
un...
arribes a dir l'altre, tenim un problema. És correcte!
Sí! Espera, Joel, normalment la pregunta zero és una mica més senzilla.
Ja,
aquesta.
ja, és
avui,
veritat.
Avui...
Mira, jo creia que era senzill.
Estem exigents. Doncs molt bé, Gerard, ja t'has assegurat no marxar d'aquí amb les mans buides. Tens aquest magnífic llibre. Te'l dono.
Ja el pots tocar.
Pesa,
ja el pots tocar.
Pesa. Ara, si et sembla, anem a jugar per guanyar diners.
Primera pregunta.
La primera pregunta és de la categoria cinema. T'agrada el cinema, Gerard?
Sí, força, sí.
Doncs perquè si ets un amant del setè art, segur que aquest dissabte a la nit estaràs pendent de la gala dels Premis Goya, la gran festa del cinema espanyol que aquest any, atenció, Gerard, es fa a Barcelona! Yeah! Us ho podeu creure?
No!
Els Premis Goya, aquí, a Barcelona! Yeah! Imagineu-vos-ho. És com si portessin a Barcelona, no sé, al Senat.
Wow.
O com si portessin Lavapiés.
Lavapiés.
Lavapiés. No hi ha dubte que Catalunya està excitada per aquest gest de germanor intercultural.
Gràcies.
Catalunya respira Premis Goya i molts catalans avui, per què no dir-ho, se senten una mica més espanyols davant d'aquesta demostració d'afecte que ens fa oblidar segles de maltractament sistemàtic de la cultura,
jo
la
ja
llengua...
Jo no me'n recordo de res.
De res, i tot el que sigui català per part de governs espanyols de dretes, d'esquerres, de dalt, de baix, de davant, de darrere. Els Goya a Barcelona.
A
visca
Barcelona.
Els Goya, tio. Visca els Goya.
Gràcies.
Visca els Goya.
Gràcies.
Visca els Premis Goya, que per si algú no n'està al cas, són com els Premis Gaudí, amb la diferència que els Goya es feien a Madrid i els altres a Barcelona, però és que ara ja ni això.
No.
Ara és que ara és, i em venen les llàgrimes als ulls, ara
intenta
és com si...
Intenta contenir-te, Joan.
És com si celebressin Premis Gaudí o Premis Goya dues vegades l'any. Es pot ser més feliç?
Jo crec que no, Joan.
Compto les hores, Gerard, perquè comenci la gala dels Goya i els actors i les actrius progressistament vestits fiscalitzin amb els seus discursos punyents les polítiques del govern. Del govern de Donald Trump, no de l'espanyol. Ei, que ens podria semblar que atacar Trump és buscar l'aplaudiment fàcil perquè despodricar de Trump surt gratis. Però per ells no. Pensa que per ells, fiscalitzant Trump, posen en perill la seva més que probable carrera a Hollywood. Per tant, ara, Gerard, et faré una pregunta. Si diem que el cinema és el setè art, quines creus que són les altres sis?
Ah.
Me n'has de dir com a mínim tres. Són la... Parlo de les arts clàssiques, d'acord? N'hi ha sis més. Me n'has de dir tres.
A Gerard, que està xupat, això.
La música.
Sí.
La pintura.
Sí.
I la escultura.
Sí, senyor! Sí, senyor! Les altres tres són arquitectura, dansa i poesia / literatura.
Estàs fet un artista, Gerard. T'estàs notant bé?
Sí.
Sí, sí. Vols continuar?
Sí.
Doncs va, continuem.
Segona pregunta.
Portes ja 20 euros guanyat, Gerard, i ara et jugues guanyant-ne 20 més amb la pregunta de la gens controvertida categoria d'efemèrides d'avui. Coses que han passat avui o coses que se celebren avui. Saps quin dia és avui?
Avui és divendres 27.
Doncs vas molt bé,
que
Gerard.
Que no ho tenia tan clar.
Gerard, avui és el Dia Mundial del Pokémon. I què és el Pokémon? Pokémon és una franquícia multimèdia japonesa que consta de videojocs, sèries d'animació, pel·lícules, un joc de cartes, col·leccionables i altres continguts multimèdia relacionats amb l'imaginari aquest absurd. La franquícia té...
Sí, jo sóc pokémonista. Hòstia. I aprofito per saludar la comunitat de Pokémon d'Ocio Central de Sant Cugat.
Ara jo no sé com continuar.
Hòstia, ara m'ha deixat...
Seguim. La franquícia aquesta té
Si hi ha alguna imprecisió en el plantejament de la pregunta...
No hi ha imprecisions, hi ha insults directament. Joan, deia que la franquícia té lloc en un univers compartit on els humans conviuen amb criatures conegudes com a Pokémon, una gran varietat d'espècies dotades de poders especials. El públic objectiu principal de la franquícia són la canalla, d'entre 5 i 12 anys, però és ben sabut que atrau persones de totes les edats com tu, Gerard. La febre Pokémon, una de les més absurdes, humiliants i, per què no dir-ho, patètiques, que ha partit la humanitat, ha convertit la franquícia de collonades aquestes més lucrativa del món.
Un moment.
La pugeu d'aquesta febre, com bé recordarà Gerard, va arribar amb el joc Pokémon Go, que va tenir milions de persones a tot el món fent el gilipolles, mirant de caçar Pokémon pel carrer.
El Gerard s'està assenyalant ell mateix, volent dir, jo he fet totes aquestes coses.
Jo no sabia que eres pokémonista.
Sense vergonya,
Bueno, tu has fet això d'anar caçant Pokémon pel carrer i fent passar moltíssima vergonya, segurament, a la teva família. Per si no t'havies adonat, Gerard, et detesto Pokémon en totes les seves línies de negoci. I ara, ojo, atenció a la pregunta. Ah, la sabràs, molt fàcil. De Pokémons n'hi ha molts, Gerard, i cada un d'ells té un nom. Pikachu, Greninja, Lucario... Noms tots ells lamentables, com pots comprovar. Jo ara et diré dos possibles noms de Pokémon. No dos, no. Mira, te'n diré sis. I tu m'hauràs de dir l'únic dels sis que realment és un nom real d'un dels Pokémons més famosos. Atenció. Te'ls tiro, eh? Singapur, Ultrasur, Immadur, Bulbasur, Mercosur, Poble de Segur. Quin d'aquests sis noms és realment un nom de Pokémon?
És difícil, és que també el nom és ridícul.
Singapur, Ultrasur, Immadur, Bulbasur, Mercosur, Poble de Segur.
La C, però em fa vergonya dir-lo també. Bulbasur.
És la D, eh? Bulbasur? A veure si la cagaràs amb el teu camp d'expertesa.
No. Està claríssim.
És Bulbasur?
Correcte.
És correcte! Bé! Bravo, Gerard.
Bé. Ja portem 40 euros.
Que arribo a fallar aquesta, també.
No, clar, no t'ho haguessis perdonat en la vida. Seguim? Va, som-hi.
Tercera pregunta.
Aquesta tercera pregunta és de la categoria de gastronomia. T'agrada menjar, beure, tens alguna beguda preferida, un plat preferit?
El ramen.
El ramen, eh?
Ah, bueno, clar.
Tot quadra.
Tu tires cap a lo japonès i tot això.
Tot
ja t'estic veient. Jo,
Va, som-hi. Un dels camps del saber més fèrtil per la fantasmada, la impostura, la pedanteria i, en resum, el cunyadisme il·lustrat és el camp dels vins. La majoria de mortals diferencien dos tipus de vins, els que ens agraden i els que no. I això està bé i no ens n'hem de sentir acomplexats, perquè, com diu la dita, sommelier i home de bé, no pot ser.
Ah.
A més, fer-se l'entès en vins sense tenir-ne ni punyetera idea té més a veure amb una sèrie de codis i rituals que no pas en un coneixement efectiu de l'enologia. Per exemple, obrir una ampolla i córrer immediatament a ensumar-ne el tap de suro. Saps de què fa olor el tap de suro, burro? Doncs això, de tap de suro.
Sí, clar.
Una altra de les impostures és allò d'escopir després de tastar-lo perquè li vas veure fer a un sommelier un tas de vins cutre que et van regalar amb una Smartbox. Què fas escopint el vi pallús? I encara una altra impostura és la de definir els vins amb adjectius que ningú utilitzaria mai per definir un vi. Per exemple, diuen que un vi és nerviós per referir-se a un vi àcid, tot i que algú que defineixi un vi com a nerviós al meu costat sí que hauria d'estar nerviós pel calbot que li cauria.
Hòstia.
A més, mouen la copa de vi de forma ostentosa, amb parsimònia, xuclen amb vehemència com autèntics maleducats perquè el senti tot el restaurant i diuen que el vi té gust de coses que mai han tastat. Per exemple, que té gust de bosc o de minerals. Has llepat mai un bosc i una roca?
No.
Espero que no, si estàs sopant a la mateixa taula que jo. I ara, Gerard, per demostrar-nos si tu n'entens de vins, ens hauràs de respondre una pregunta d'autèntic sommelier.
Oh, la, la.
Quina de les següents és una denominació d'origen de vins catalans? Opció A, denominació d'origen Cornellà de Llobregat. Opció B, denominació d'origen Portaventura. Opció C, denominació d'origen Central Nuclear d'Ascó. O opció D, denominació d'origen Penedès. Mm. Mm. És complicada.
Sí, 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 realment.
Però tens temps per pensar.
Quants tinc?
No gaire.
10 segons.
D, Penedès. Tiro un triple.
T'estàs tirant un triple, però des del mig camp,
però, però...
És que Pokémon, saber de Pokémon i de vi...
És bastant incompatible, eh?
Sí,
és estrany. Sí, sí, doncs escolta'm, Gerard, aquesta és una resposta...
Correcte, senyor!
Què bebeu els fans de Pokémon?
Aigua.
Molt bé.
Perquè són gent sana.
Bueno,
per què sí. Preguntes?
Això és de gent sana, ho podríem discutir, però Gerard, ara no és moment. Ara és moment de continuar amb el concurs. Estàs còmode? Arribat a aquest punt del concurs, sempre ofereixo al concursant treure's les sabates, si vol. És una llibertat que et dono. Si te les vols treure, te les pots treure ara, si no hi ha mai més. Sí,
vale, sí, sí.
Per estar més còmode.
Ho farà. No, ho està fent.
Per sentir el terra. Oh, sí, home, sí. Sí, sí. Mira, quina, aquesta moqueta l'han trepitjat grans estrelles de la
competició. És el primer... Són mitjons a Pokémon?
No, on ara diu, hagués aprofitat...
No.
Ai.
No.
Va, seguim, bona. Seguim, va.
Quarta pregunta.
Gerard, et noto pitinflat, et noto encigalat, per tant, no cal ni que t'animi amb aquesta quarta pregunta, que, com sempre, la reservem per la poesia. Ja saps com va. Són tres preguntes, que són poemes, de fet, de la meva antologia personal. Rimes molt fàcils, deixo l'última paraula a l'aire i tu l'acabes amb una rima que tingui sentit. No miris el guió, home, que no facis trampes, Gerard, sisplau. Has entès la dinàmica?
L'he entès, gràcies.
Avui la cosa va de la Champions League i coses així. Som-hi! El primer poema es titula Club castizo y generoso, todo nervio y corazón. I diu així. La vida no ha estat mai justa i el món és un lloc podrit. I per això qui té més Champions és el Real...
Madrid.
Anem bé.
Vas molt bé, eh? Aviam si encertes aquesta que es titula El tautó afable. Aquest home no es mira el melic, ni té l'ego fredolic. Guanyarem la Champions League, si confiem en...
Flick.
Vaca, mira, m'hagués agradat més amb el Hansi. Llavors m'haguessin quadrat les síl·labes, però tampoc estem aquí per demanar.
Estava dubtant.
El tercer poema es titula La seu de la final. Diu que ja ho denen... Perdó. Estic molt nerviós.
No passa res.
Diu que ja ho tenen...
A veure, Joel.
Diu que ja ho tenen tot ara. Prest, allà a l'Europa de l'Est, on es veurà qui és de best a la final de...
Una capital europea.
Capital europea que acaba amb best.
Budapest?
Sí, senyor! Molt bé, Gerard.
80 euros portes. Ara podem anar a fer el ple si encertes la cinquena pregunta.
Cinquena pregunta.
Ara arribem a la categoria Història d'Espanya. Domines el tema?
Ho veurem.
Tranquil, que és molt fàcil. Com ja deu saber, Gerard, aquesta setmana el govern espanyol ha desclassificat els documents relatius al 23F. Fins ara, gairebé tota la informació relativa al cop militar era secret d'estat. Però tot i l'exercici de transparència, molta de la informació ha estat eliminada, com el nom de Trump, els papers d'Epstein, igual. I per això avui oferim en exclusiva els secrets censurats o no del 23F. El tinent coronel José Antonio Tejero va complir 15 anys de condemna a la presó. En sortir, va deixar el cos per fundar la seva pròpia empresa d'organització de comiats de solter i cops d'estat. Es va dir 4 bodes i un golpe d'estado S.A. Per desgràcia, l'empresa va haver de tancar perquè a causa d'una confusió a uns clients que volien fer un cop d'estat, en lloc d'armes, els van donar unes diademes de polles. El cop d'estat no va prosperar. Originalment, el cop d'estat de Tejero no s'havia de produir el 23F, sinó el 14, coincidint amb el dia de Sant Valentí. La idea era agafar bona part dels espanyols amb la guàrdia baixa i de bon humor després d'haver mantingut relacions sexuals, cosa que els faria acceptar de més bona manera la idea d'una nova dictadura. Per desgràcia, no comptaven amb que un dels principals actors del cop militar, el rei Joan Carles, tenia incompatibilitats d'agenda, ja que per Sant Valentí tenia programat passar el dia amb les persones que més estimava, que casualment estaven disperses per 289 prostíbuls de tota la geografia espanyola.
Buenas noches.
Una altra cosa que només sabem nosaltres és que la frase «se sienten coño», que va pronunciar Tejero al Congreso, va estar a punt de frustrar el cop abans de produir-se. Els militars gairebé es maten discutint quina era la frase més adequada per intimidar els polítics. Altres opcions van ser «se sienten por fi, please», «se sienten rayos y centelles» o «se sienten pecadores de la pradera». També n'hi havia una altra, que era «Soy Antonio Lobato, ¿quieres saber cuánto vale tu coche?». Aquesta última va ser descartada, però va resultar molt exitosa en una campanya publicitària anys més tard.
Quina casualitat.
Molts militars pensen que d'haver entrat al Congreso de los Diputados cridant «Soy Antonio Lobato, ¿cuánto vale tu coche?», el cop hauria triomfat. I ara, Gerard, la pregunta. És la cinquena pregunta, t'hi van els 100 euros, i per això és complicada. Què creus que significa 23F?
Hòstia.
Et dono quatre opcions.
És pràcticament un jeroglífic, això.
Opció A, 23 fatxes. Opció B, 23 de febrer.
No, home, no.
Opció C, 23 folloneros. Opció D, 23 guardia civiles. Aquesta té tot el sentit.
Guardia civiles.
23 guardia civiles. Per això es diu 23F. Perquè
ja, té lògica.
Qui va entrar al Congrés eren guàrdies
civils. Eren guàrdies civils.
Sí. És una lògica.
No. També eren fatxes.
No sé si et guiaràs pel cap o pel cor, però t'has de guiar per alguna cosa, Gerard.
Jo, amb molts dubtes, diria la B.
La B, eh? 23 de febrer. Has anat a lo fàcil, eh?
Te la jugues, eh? Te la jugues molt, eh?
Com el Malví, eh?
Sí, exacte. Marquem la B.
Sí, jo no sé, eh? No ho sé, Gerard.
No, jo marco la B, està marcada, ja no et pot fer enrere. I aquesta és una resposta... Sí, senyor!
Sí! Molt bé, Gerard.
100 euros.
100 euros estan ja virtualment a la teva butxaca i ara ha arribat el moment de la veritat. Tu has entrat aquí, com dic sempre, com un concursant, però si vols, si tens la valentia, Gerard, en pots sortir convertit en llegenda. És l'hora dels valents, l'hora de triar entre morir dempeus o viure de genolls. És l'hora que ens diguis si t'ho jugues tot a la pregunta del doble o res, Gerard. Seràs un gallina?
Per respecte a mi i a tota la meva família, sí.
Sí, senyor. Senyor.
Molt bé, Gerard, ja confirmem que no ets un gallina i, per tant, que tu jugaràs tot amb la pregunta de la categoria d'ètica i moral. El que fem en aquesta pregunta és, a base d'una bateria de petits dilemes morals, sabem perfectament si ets prou bona persona o no per marxar d'aquí amb 200 euros que, recordem, són diners públics. D'acord? Et sents preparat?
Sí.
Seràs honest? Perquè si no, ho notarem, eh?
Ho seré.
Vinga, Gerard.
Jo vaig anotant les respostes,
eh? Sisplau, sisplau. Gerard, fer l'amor amb un gos i que no ho sàpiga ningú, o no fer l'amor amb un gos però que tothom pensi que sí?
La B.
Ets la primera persona que és honesta amb aquesta pregunta. Apunta-ho, Gerard, això.
Sí, honest.
Gerard, nedar com un peix o volar com un ocell?
Volar com un ocell.
Això hi deu haver algun Pokémon que té un poder d'aquest. Sí o no?
De l'altre no, no?
De l'altre no. No, hi ha algú, hi ha Pokémons d'aigua?
Correcte.
Home, clar, i que volen, no?
I de pedra i de tot.
Com es diu, un Pokémon que vola, com quin pot ser?
Pidgeot.
Quants anys tens, Gerard?
No vull dir.
Gerard, no dormir durant 3 dies o no menjar durant 3 dies? Què prefereixes?
No menjar durant 3 dies.
Pizza freda o tiramisú calent?
Pizza freda, 100%.
1.000 euros ara o 10.000 euros d'aquí a 3 anys?
10.000 euros d'aquí a 3 anys.
Confies en la teva salut?
Sí.
Estornudar cada vegada que tinguis un orgasme o tenir un orgasme cada vegada que estornudis? Pensa-t'ho bé, aquesta.
Estornudar cada vegada que tinc un orgasme, sí.
Però, de l'altra manera, guanyaries molts orgasmes, eh?
Sí, però també guanyaria acabar a la presó...
Situacions incòmodes, oi?
Si es tornades cada cop que tens un orgasme, ah, també per l'altra persona...
És estrany.
Ho veig, sí, més manejable.
Sobretot si l'altra persona és, per exemple, la teva àvia. Pau. Pau. La idea de la pau.
Gerard. Ah, vale.
T'atrau?
Molt.
Llavors què tries, la pau al món o 5 milions d'euros al teu compte, ara mateix? Gerard.
La pau al món.
Mentider, apunta, mentider.
Oh, que...
Gerard, 20 anys més jove de coll cap amunt o 20 anys més vell de coll cap... No, no ho he dit bé. 20 anys més vell de coll cap amunt o 20 anys més vell de coll cap avall? Quina d'aquestes putades prefereixes?
Uf. Jo diria de coll cap avall.
De coll cap avall, d'acord.
Sí,
menjar-te una caca amb gust de cheesecake o un cheesecake amb gust de caca?
Aquesta és important. Uf. Jo diria la primera. Una caca amb gust de cheesecake.
Ens en queden dos. Que tots els teus dits siguin salsitxes, Gerard, o treure mitja petxuga de pollastre pel nas cada vegada que estornudis.
Salsitxes per dits.
Estàs boig. Lluitar contra un ànec de la mida d'un elefant o lluitar contra 10 elefants de la mida d'un ànec?
Deuen ser com Pokémons, 10 elefants.
10 elefants de la mida d'un ànec.
Molt bé. Tenim totes les respostes i ara és moment de deliberar. Tenim molt poc temps, Jovany.
Haver sigut honest en la primera,
sí,
que prefereix...
Però no ho ha sigut en la dels, no, 5 milions d'euros a la pau al món.
Estornudar quan cada vegada que tingui un orgasme... I el sí. Tema. Jo li donaria.
Li donem!
Li donem!
Sí, 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 sí. Marc,